Escoltes IB3 Radio. A Calvià, 92.7.
¿Dónde quiere esto, capitán?
Anda, abajo. ¿A qué viene volver a estimar los malditos mosquetes?
Órdenes del capitán. Todas las armas deben almacenarse a popa.
¡Tira!
Rayos y truenos, si hacemos eso, perderemos la marea de la mañana.
Basta de hablar, marineros. A su puesto, señor Silver, no volveré a decírselo.
Sí, señor. Israel, estima algunas armas a prueba.
¡Tú! ¡Grumete! Ve abajo y ayuda al cocinero. Si no tienes trabajo, te lo encontraré yo. No quiero favoritismos en mi barco.
Sí, señor.
¡Viejos del ocho!
Señora Rowe, mande soltar amarras.
Sí, señor.
¡Todos a cubierta! ¡Arriba! ¡A la popa mayor! ¡Venga, matame!
Balears, som en Xema Font i juntament amb en Borja Rigo a la producció, en Sergio davant de l'ordinador i en els comandaments tècnics en Miquel Soler, vos donem la benvinguda en aquesta trobada radiofònica anomenada Font de Misteris. Més o menys, a la meitat del segle XIV, els mallorquins varen anar cap a Canaris i cap a la costa africana, principalment per poder comerciar, no? Perquè el reina de Mallorca era una potència en expansió que volia arribar-se com a Venècia, com a Gènova. De fet, la seva capital, Palma, volia arribar-se a una de les primeres potències mundials. Així tenim que l'any 1342, any abans que es conquerissin oficialment, per entendre-nos, les Illes Canaris, ja varen ser ocupades per uns mallorquins. Un d'ells era en Francesc dels Valers, anava amb uns altres també per comerciar. Aquest dels Valers i les seves aventures les tractarem un altre dia. Per cert, aquest llinatge ha desaparegut, ja no existeix, però va tenir molta importància. Fins i tot el podríem, per ell, relacionar amb en Marco Polo. És a dir, tindríem les Illes Balears relacionades amb en Marco Polo. El cas és que de Mallorca cap a Canaris. Podríem dir que eren els primers cristians allà. Bé, a fi de comptes, aquesta és la cultura de la que derivam, de la que venim. Però varen anar per comerciar, i bé, sí, també varen comercialitzar també, probablement amb éssers humans, amb esclaus, no? Però també diuen les cròniques que els antics habitants de les Illes Canàries estaven molt a gust amb els mallorquins, i per això també que culpa d'això, quan hi anaren els castellans, pues, ho tingueren més fàcil, no? Els antics canaris es pensaren que tots aquells homes que venien d'en fora serien com els mallorquins, que serien, per allò qualque manera, bona gent. I si no m'equivoc, també ja aprofundirem, ja ho he dit, però també cap la possibilitat de que aquesta mena de precolonització mallorquina de les Illes Canaris es degués a un ordre d'esterrament del capità, dels Valers, que he dit abans, el capità de l'expedició. És curiós. Bé, està clar, el sentit navegants i varen anar fins allà, era difícil. Bé, era i és difícil, ho era pels antics i ho és també pels moderns. Ara, per exemple, se m'en ve en escap aquesta història tan estranya d'un nàufrag, d'un nàufrag del Salvador, que va ocupar els diaris a principis de... crec que va ser a principis d'aquest mes de febrer, i que vosaltres, precisament, ho vàrem estar comentant, Sergi Borja, vos va cridar molt l'atenció. La podríeu recordar, si voleu.
Sí, bona nit. Bé, la història d'en José Salvador Alvarengo pareix estreta d'una pel·lícula. Si us vol recordar, suposo, aquella dirigida per Robert Zemeckis, i protagonitzada per Tom Hanks.
Naufrago.
Sí, Naufrago.
Val, sí.
I també, en José Salvador...
És bo, Tom Hanks.
És molt bo.
És molt bo, aquest tio.
En José Salvador va sortir a desembre de 2012 amb un amic seu a pescar taurons a la costa mexicana, però van acabar a la deriva. El seu amic va morir un mes després, però José, segons pareix, va sobreviure 13 mesos alimentant-se de peixos, tortugues i ocells. El més inquietant de tot és que va recórrer durant aquests mesos 390 dies concretament, i a la deriva, com dic, 12.500 quilòmetres en el seu bot, fins a recalar a un atoló de les Illes Marshall, on va ser rescatat. Però en el marge d'això, que com dic pareix un gran argument per una novel·la o una pel·lícula, tota aquesta història ha causat una gran controvèrsia.
Bé, això m'imagino que ho dius per això de que hi ha hagut mitjans de comunicació que han posat en dubte, no?, l'autenticitat de les fetes.
Efectivament, bon vespre. Diversos metges que han analitzat el nàufrag han assegurat que el seu estat de salut era massa bo, com per haver passat més d'un any a la deriva. Hauria d'estar molt més prim i desnodrit. A més, tampoc pareix gaire clar com és possible travessar la immensitat de l'oceà Pacífic en tan poc temps i només mogut per les ones i els corrents. I tal com hi ha detractors, també hi ha grans defensors. Per una banda, l'oceanògraf Eric Van Seville, que estava convençut de la possibilitat de fer aquesta travessia. I per altra banda, tenim el president de l'Associació Espanyola de Dietistes i Nutricionistes, en Giuseppe Lussolillo, que diu que la dieta del nàufrag, especialment les tortugues, li haurien permès sobreviure sense no massa problemes i no perdre gaire pes.
Bé, no deixa de ser curiós, tenim un misteri, no?, davant nosaltres també amb aquest nàufrag.
Permeteu un petit comentari. Bé, mira, ara ha vengut en el cap aquell desastre dels Andes, de l'any 72. Us recordeu?
Sí.
Aquell avió que va caure i on els supervivents van estar més de 70 dies allà a les muntanyes alimentant-se de secant dels seus companys morts.
Borja, tio, també tu ja són ganes de fer festa, no?
No, em va venir al cap perquè en un primer moment, quan no s'atrevien a dir el que havien fet, van posar l'excusa de que s'havien alimentat dels formatges que havien comprat durant el viatge.
Estàs donant peu a que qualcú pensi, pugui pensar que aquest senyor, el seu amic, sa fam, el mig de la mà...
Podria ser una possibilitat com una altra.
Podria. Bé, no crec que s'arribi a saber, no? No ho crec. Perquè saber això, si varen estar tots sorets, supos que mai se sabran. Bé, interessant. Després se sabrà, perquè hem parlat un poquet d'aquest pobre nàufrag. El cas, com devia ser aquella aventura dels antics, no?, en els segles 13, 14 i 15, anar per allà, sense saber cap a on anaven, què passaria, la història aquella, no?, de si la terra era plana i si hi havia un penya-segat en el final, un precipici, que... No sé, què devien pensar quan s'embarcaven, sense saber si arribarien i on arribarien? Perquè ara tot sembla més fàcil, hem avançat molt, tecnològicament som molt superiors, però ara pens... La meva opinió, que hi ha una diferència, perquè la vida humana hauria d'estar més valorada que anys enrere, no? El manco, el que és Europa occidental, bé, el que coneixem genèricament com Occident, no? Perquè encara queden massa llocs en el món on la vida no val res, vull dir. Així que ens han demanat: com havia de ser aquesta travessa? Com havia de ser estar enmig de l'Atlàntic, amb unes condicions dures, difícil? I com sempre feim aquí, a Font de Misteris, ens hem anat en els que consideram que més i millor podria saber com és atravessar l'Atlàntic en condicions extremes. Travessar-ho navegant, clar, però no en un iot o un veler, no. Creuar tot l'Atlàntic en piragua. Sí, ho heu sentit bé. A rem, remant. I ho va fer, no sé si sabent o no, que els seus avantpassats balears ja ho varen fer, que els seus avantpassats, de la persona que ara veurem, varen fer una travessa igualment perillosa, amb menys tecnologia, està clar, però també una aventura. Bé, en aquells temps no ho considera aventura com deim ara, no? Ho era, però ara aventura té un toc romàntic, agosarat. El que fa un alpinista europeu a l'Everest és una aventura, el que fa un xerpa és una altra cosa. Perquè probablement a molt d'aquells antics no els hi quedava altre remei. Però en aquest cas, sí. Ara ens referim a anar a cercar el que és diferent, anar a trobar-se amb el més desconegut cara a cara. A cercar el què, per trobar què. Perquè Clar. Així que Font de Misteris han contactat amb en Pedro Ripoll Sant Pol, que és un aventurer amb esperit decimonònic. Me consta que és així. Però també, aquí estàs a part més d'intel·ligència, en tecnologia del segle XXI. En Pedro és un tipus carismàtic, el que podríem anomenar el rei de sa festa, és així, però també és generós, perquè el que va fer va ser amb motius, en causes solidàries, lo qual diu molt en el seu favor, i a més, un altre motiu per tenir cabuda en el nostre programa ha estat que ha viscut una situació diferent i plena de misteris, d'incògnites, de situacions curioses i anecdòtiques. De fet, fa de més una dotzena d'anys, quan me digueren que en Pedro volia fer això, creuar l'Atlàntic, tot l'oceà, des de Tenerife fins a Barbados, en el Carib, remant amb un company seu, jo en el principi me vaig prendre com una cosa que quedaria amb un projecte, no? No és massa normal, estireu d'acord amb jo. I vaig pensar, bé, en Pedro ja torna a estar ficat en un embolic, perquè abans d'això també puc dir que ja em va fer de grosses, d'aventures, vull dir. Se va fer l'Everest Marathon, també va travessar Sàhara amb un tot terreny, no veieu en quin tot terreny hi va anar, perquè això ja era de... Bé, el cas és que en el poc temps me diuen que el príncep Felip es converteix en el principal patrocinador i que la cosa anava en marxa. I un pensa que Pedro, perquè... Bé, i va començar realment l'aventura. Des d'aquí, des de les Illes Balears, o aquí, a les Illes Balears, puntualment teníem informació del que anava fent, ja que, bé, en Pedro d'aquí un moment ens explicarà com, però ell des del mig de l'oceà Atlàntic, que es diu Ràpid, podria enviar mails, podria rebre-ne i fins i tot podria parlar per telèfon, així que sabíem aquí que el manco ell seguia viu. Bé, sí, viu, perquè l'objectiu era arribar viu on fos, supòs, per arribar viu. És molt interessant aquesta història. Bé, fet aquesta petita, no?, aquesta immensa introducció, perquè m'he allargat més del temps que tocava, fins a primera aturada publicitària i tornem aquí, a Font de Misteris, a la sintonia d'IV3 Ràdio.
Font de Misteris, amb Txema Font.
Escoltes IV3 Ràdio, a Calvià 92.7.
I abans de seguir, un consell.
Al voltant de 500 tones de plàstic suren en el mar Mediterrani en el que s'ha batejat com sopa de plàstic. Cada dia emprem a Balears milers de bosses en la nostra compra en tendes i supermercats. Evita les bosses de plàstic. Usa bosses reciclables o reutilitzables. Compra fruites i verdures a pes i de temporada. Cada bossa menys, compta. És un missatge de Tirme.
IV3 Ràdio, a Capdepera 96.4.
A IV3 Ràdio, Font de Misteris, amb Txema Font.
Tornem de la publicitat, estem a Font de Misteris, a IV3 Ràdio, i començarem parlant ara d'una travessa, d'una travessia ben insòlita i ben diferent, no? Perquè en Pedro Ripoll abans estava parlant de que havia d'arribar viu, i en Pedro Ripoll ho va aconseguir, va arribar viu. Quines vivències, no, això? I bé, tal com ell va dir, com va prometre que faria si arribava viu, va escriure un llibre en la seva aventura. I el cas és que l'altre dia va arribar a les meves mans el seu llibre, i quan vaig llegir el títol és "Ja sabia jo que en avió era més fàcil", el subtítol és "Cruzando el Atlántico a remo", vaig pensar, amb aquest títol no mos queda una altra cosa que entrevistar en Pedro Ripoll, perquè té moltes coses que contar-mos. Per això, avui, ara, volen anar cap a Silla de Tenerife, on tenim en Pedro Ripoll a l'altra banda del telèfon, perquè ens expliqui la seva locura, la seva aventura o la seva gesta, no sé com dir-ho, de primera mà. Don Pedro Ripoll, bon vespre, benvingut a Font de Misteris.
Molt bona nit a tothom.
Què tal, com estàs?
Un plaer ser aquí.
Moltes gràcies. Perdona, a veure, una preguntata així ràpida per fer una composició de lloc. Quant de temps vares estar remant, navegant? És a dir, quant de temps vos va dur a creuar l'Atlàntic a rem?
Bueno, vam sortir el 7 d'octubre de l'any 2001 i vam arribar a meitat de l'Atlàntic el 7 de novembre del 2001 i vam arribar a Barbados, al Carib, el 7 de desembre del 2001 també. Vam trigar 61 dies, 15 hores i 29 minuts.
Està bé.
Va, molta gràcia això del 777.
I de...
Però, bueno, ho comento, no?
Sí, i de... sí que és curiós, perquè avui, fixa't tu quines... Quina és casualitat. Després parlaré també amb tu de casualitats, perquè avui, 22 de febrer, i nosaltres feim el 22 programa de la segona temporada. Vull dir, 22 del 2, 22 del 2, nosaltres també. Eh?
Bueno, aquesta, la gent que fa numerologia té la, no? Perquè
sí,
això potser jo vull dir alguna cosa i no ho sabem.
Ui, vaja, no, ara no entrarem amb això, perquè si no...
Si no, no està clar.
Perquè per ocurrències ja tenim la teva, la vostra, no? Perquè quin motiu te du a qualcú a fer aquesta, no sé com dir-ho, no? És que no sé quin qualificatiu posar-ho. Aventura, venga.
Bueno, gràcies. N'hi ha gent que li diu locura directament. Bueno, jo sempre, bueno, des dels 5 anys que vam vindre aquí a Tenerife a viure, amb la meva família, jo era molt petit.
Curiós, però, perdona, en 5 anys vares anar a Tenerife i parles es català força bé, com diríeu els
bueno,
catalans, eh? És curiós.
El que passa que m'agrada molt parlar el català, no?, o el mallorquí una miqueta menys, però bueno, jo és que, clar, de família de l'Aró, doncs el Pere Sant Pol i tal, doncs jo tenia que parlar, xerrar. No tant és mallorquí, perquè bueno, vaig estudiar allà una miqueta també a Barcelona.
Ara en Sergio, el meu company, s'ha quedat sorprès perquè ha dit en Pedro Sant Pol de l'Aró. Efectivament, és un descendent d'en Pedro Sant Pol de l'Aró.
Correcte,
sí,
correcte.
En Sergio és...
Molt orgullós d'ell.
Només faltaria.
Doncs mira, et sí. Comento com va començar això. Doncs bueno, sempre vaig veure els navegants, les Illes Canàries, són el punt de pas per Amèrica, no? Ja ho era abans, tants segles abans, i sempre s'aturen a la playa de los Cristianos, a la bahia, a cents de velers que venen del nord d'Europa i fan una escala, es preparen, s'habituallen i d'allà parten cap a Amèrica, normalment a vela, no? I bueno, jo des de petit he vist això i clar, xarres amb la gent, veus la gent, no?, amb la tranquil·litat, et dona aquest espírit de ganes de fer-lo, no?, d'aventura, i sempre, clar, a la illa sempre veus el mar.
Sí,
a les Balears també, a Mallorca, no? Però bueno, i clar, sempre veus el mar i saps que allà a l'horitzó, a l'oest, hi és Amèrica. I dius, jo algun dia tinc que fer això.
Sí, Pedro,
però jo pensava que ho faria a vela.
Clar, lo normal. O amb un creuer, jo què sé, un creuer pescarip i que surti de Tenerife, no ho sé, dit
exacte.
Jo.
Exacte. Bueno, doncs va ser molt, bueno, un amic còmic, si vols. Jo vaig anar a una fèria del moble a Santa Cruz i vaig veure una foto de l'embarcació, jo estava mirant-la i una dona anglesa em va dir, tu vols remar a l'Atlàntic? Jo vaig girar-me i li vaig dir, clar que sí. Bueno,
a veure...
suposo que tenia això en l'ADN, no?, molt dintre, i li vaig dir que sí, i em va mirar, i sorpresa, i diu, ah, sí? I diu, claro.
Però com...
Jo mai havia remat, també és veritat.
Ja, però a veure, jo que haguis travessat el desert del Sàhara amb un Land Rover, amb Filemón, me va fer molta il·lusió que parlassis d'en Filemón, imagina't. Tu saps que jo també vaig conèixer aquell Land Rover, la mar de bé.
Ja ho sé, ja.
Tu parles de 15 anys, Land Rover tenia bastant més de 15 anys com per fer, perquè això sí era una locura que vau fer, travessar el Sàhara amb un Land Rover vell, sí, i d'estartelar com estava, que per cert no va tenir cap problema. Però avui...
Bueno, sí. Es va espatllar la bomba de l'aigua, es va espatllar i vam tindre que canviar-la. Però bueno, es va portar molt bé, molt bé.
Sí.
Vam creuar el Sàhara de l'Argèlia i va ser una altra aventura, no?
Sí, però és que jo tampoc no acabo d'entendre que te vengui una senyora a una fira del moble i te digui, ¿quiere usted atravesar el Atlántico a remo? I tu diguis que sí. Me sembla un poc estrany. Quan,
bueno,
no?
Vull dir... sí que és estrany, sí. Però jo crec que n'hi ha, no? No sé si els arxius acàssics aquell o algo que et connecta, no? La sincronicitat, digue-li com vulguis. Ah, suposo que cadascun li ve de gust algunes coses i quan se't presenten, doncs les agafes, no? O no les agafes. I suposo que és un tren, no? Un tren que va vindre, jo vaig dir que sí, i bueno, i vam organitzar en 2 anys... i vam estar preparant, bueno, construint el barco, la piragua aquesta. No és una piragua a l'uso com tothom conec, no?, aquestes petitones, és una embarcació que és a rem, però està preparada per creuar oceans, és a dir, que té 7 metres de llarg per 2 de màniga.
Sí, a veure, ample. Està preparada per creuar...
És una embarcació preparada i dissenyada per creuar oceans a rem. És veritat que nosaltres vam ser, bueno, el primer equip espanyol i d'habla hispana què ho vam fer? Per això va ser una miqueta estrany, no? La gent diu, bueno, el rem no és que sigui molt popular, les traineres en el nord d'Espanya sí, però al rest d'Espanya el rem no és un esport molt conegut.
Però no només...
jo, de fet, no havia remat mai.
Però no només això, Pedro, perquè segons publiques en el teu llibre ja sabia jo que en avió era més fàcil, en el teu llibre mos dius les estadístiques que hi havia, no sé ara com es tiran, supos que millor, però un 7,6% de sinistrabilitat, és a dir, de morts o de gent que no hi arribaven al destí. Vull dir, pot estar molt preparada la piragua, però la situació de perill és constant, no?
Sí, sí, sí. Bueno, en la comparació a la pujada de l'Everest, que són un 11% de morts, un 7% a creuar oceans a rem o a les naus espacials a l'espai, doncs és un 2,5, alguna cosa així, no? % de morts o de desapareguts. És veritat, el risc està allà, perquè, clar, estàs parlant de creuar, de remar 5.569 quilòmetres i no n'hi ha illes. Molta gent diu, bueno, anaves a 40 a les illes que trobaves i tal. Digo, bueno, és que de Canàries a Amèrica no n'hi ha res.
Sí,
hi ha molta aigua.
Una boia. Me va cridar molt l'atenció la història de sa boia.
Vam veure una boia, és veritat.
Perquè lo de sa boia, per exemple, d'una cosa me'n vaig a l'altra. Perquè lo de sa boia va ser, ho dic molt ràpid, que vau trobar surant enmig de l'oceà una boia. I vau agafar sa boia, la vau estar mirant, i ja me va cridar l'atenció com, perquè estàveu fent una regata, una carrera, després parlarem d'això, però com te quedes sense les coses petites, no? És a dir, un veu una boia aquí i no li fa ni punyetero cas. Tu te trobes una boia dins enmig de l'oceà i va ser com una festa, no? Perquè la descripció que fas és perquè realment li vau dedicar temps, no? Sa boia. Aprens a valorar les coses més petites fent una aventura com aquesta?
Suposo que sí, tens en compte que és molt de temps, és a dir, a cada dia remàvem 2 hores un, 2 hores altre i anàvem canviant, però remàvem les 5 primeres setmanes a 20 hores, 10 cada un, i les últimes 4 setmanes vam remar 24 hores, 12 hores cadascun, no?
Però és que...
I bueno, i són moltes hores, i veus una boia a... doncs groga i dius, bueno, anem cap allà i l'agafem, i la vam agafar, i és veritat, la part que li donava el sol estava destenyida, descolorida i tal, i l'altra, la que estava submersida, doncs n'hi havien doncs, percebes, cargols, n'hi havien cangrejos, petitons, no? Però bueno, és que n'hi havia la vida, no? Jo això li dic al llibre la boia de la vida i la muerte, no? Perquè la vida estava dintre de l'aigua i sobre l'aigua era, bueno, només bueno, un desert, no?
Clar, no, curiós, perquè també en història de Saboia també vas contar una ocell negre que vos va fer com a companyia. És a dir, són aquestes petites coses que a vegades fa que un es trobi... Bé, tu dius en el llibre, referit en això i també referit a que la mà vos duia cap amunt, cap a baix, amb immenses zones, i dius, la caprichosa naturaleza deseava que nos sintiéramos insignificantes pero grandiosos a la vez. O sigui, veig que per tu això ha estat com un, potser, no? Igual m'equivoc, com un camí iniciàtic, no? O sigui, riu-te tu del camí de Santiago, en tots els respectes, però pot ser que hagi canviat la teva percepció de sa vida arrel d'aquest viatge? O només va ser un
no, no,
un moment...
Tens raó. Un viatge d'aquestes dimensions et canvia la vida en molts sentits, no? És veritat que jo ja havia fet altres aventures o travesses bastant complicades i, bueno, et sents part de la natura, no? Quan et fundeixes amb la natura i et sents part d'ella, que és un sentiment que també ho explico al llibre perquè em va sorprendre molt la primera vegada, clar, quan et sents part, diguem-ne que tu ets una part del món i el món està dintre de ti, és una sensació que, bueno, difícil d'explicar, però quan la sents dintre del teu cos, de la teva ànima, et poses a plorar de goig, no? Perquè és una passada. Bueno, jo he llegit d'aquesta sensació i, bueno, diuen els experts que és veritat, que n'hi ha gent que li troba, que li ve aquesta sensació... I ja està, no? Normalment són esportistes, gent en situacions extremes, artistes... bueno, que et sents ple, completament ple amb una situació, no? Amb un moment, i sí, que et fundeixes amb la natura en un 100%.
I això me ve quan parles de la teva llegenda personal, li deies així en el llibre, i dius a la pàgina 75, quan parles d'un professor teu de la Universitat de Calcuta, que te deia leer el lenguaje y la naturaleza, un senyor de 90 anys, i tu dius que lo que pretendes es cumplir un sueño, ¿no? Uno de esos en los que tienes el presentimiento que es para ti, pero que muchas veces los dejamos pudrir en la trastienda, ¿no? Tu has conseguit un repte brutal, perquè és impressionant, a més, no sé si encara sou els únics espanyols que han fet aquesta història.
Encara no, ja ho han fet un altre.
Copioniques, no? Però una vegada aconseguit aquest somni, aquesta llegenda personal, això, quan has arribat, ara què? És a dir, tu ets missè, fas feina d'abogat a Tenerife, Pedro Ripoll, abogado, a Tenerife, és així?
Correcte.
Clar. I ara tu segueixes amb el teu bufet, perquè tens un bufet propi, però el tema dels reptes vitals, per jo, qualque manera, una vegada aconseguit aquest, te planteges uns altres?
Sí. Bueno, de fet, és que són altres, no? Suposo que si no haguéssim arribat a Amèrica Rem, com era un repte que volíem fer-ho, el meu company, el Francisco Corf, Pancho i jo, suposo que si no haguéssim arribat, a lo millor ho provaríem, ho intentaríem un altre cop, no? Perquè n'hi ha gent que ho ha intentat dos, tres cops i no ho ha aconseguit, o ho han aconseguit després de la segona o la tercera vegada, no? Ara suposo que també n'hi ha altres reptes, no? Però també més que de viatjar, però viatjar a l'interior d'un mateix, no?
És a dir, ha estat una mica, doncs, això, el principi d'un camí iniciat, i podríem dir-ho.
Segur, jo estic convençut. Ara més m'interessen més temes de la ment, de conèixer-te a tu mateix, perquè tenim que fer aquests reptes que... clar, tenen un risc enorme per la vida, no? De fet, ens van trobar amb la cua de l'huracan Olga, que ens va tornar cap a Canàries 200 quilòmetres, no? Perquè anàvem en contra, remàvem cap a Amèrica, però ens anàvem en contra. Sí que t'obre els ulls i dius, bueno, per què, no? Per què aquestes coses? Per què estem aquí? Per què fem aquestes locures? Però bueno, si tu sents que la tens que fer, doncs fes-la. Ara, jugues la vida, clar.
No, ja, és que, de veres, és que la història en si mateixa, i més coneguant-te, m'agrada molt precisament per això, no? Perquè, a més, mostres també, en el teu llibre, ja sabia jo que en avió era més fàcil, és que el títol és fantàstic, però lo de l'huracà Olga, per exemple, dius que vares haver de remar cupa de la cua de l'huracà Olga 110 quilòmetres més, i en aquell moment manifestes en el llibre que és com si te'n penedessis d'haver començat aquesta història, no? Te va passar en més ocasions? És a dir, la banda més humana, més normal, te va sorgir més vegades, o tot el temps estaves convençut del que estaves fent?
Bueno, jo estava molt convençut. Suposo que quan adoptes una postura, doncs almenys a mi m'agrada terminar-la, no? I jo estava molt convençut. La veritat és que em vaig penedir molt poques vegades. Alguna vegada sí. Per què? Perquè jo vaig enrolar el Pancho, que era un amic de company dels bombers voluntaris d'aquí de Deje.
Ah, sí, és que, perdó, Pedro, en Pedro també, a més, és bomber voluntari en Deje, a Silla de Tenerife. Bombers voluntaris són, pues, bombers que no cobren, fan feina de bombers sense cobrar.
Bueno, que fem el mateix, però sense cobrar. Bueno, és veritat, no?, perquè t'agrada situacions extremes, això és veritat. Doncs sí que em vaig penedir de veure enrolat el Pancho, no?, perquè si jo moria, doncs, bueno, mira, ets tu el que deixes això, ell tenia dos fills, jo no, i clar, i n'hi havia situacions, moments molt durs, molt durs, i pensava, digo, mare meva, digo, si aquí no sortim ni boixos, no? I jo digo, bueno, si et mors tu a un, cara, però és que clar, no enganyat, perquè el Pancho va vindre i va fer voluntàriament, no? Però sí que penses que no arribes, perquè clar, tens una setmana de cua d'huracan, no era l'huracan mateix, però sí que era els vents contraris, les onades contràries, etc. Normalment nosaltres anàvem a dos nusos de velocitat, que és com caminar 4 km per hora, com anar caminant. Aquesta és la velocitat que nosaltres creuàvem en l'Atlàntic, ¿vale? Però de vegades n'hi havia ones que eren de 4, 5, fins a 6 metres,
I tu amb una embarcació.
I amb una embarcació petitona i tal, i quan estaven venint cap a nosaltres, feien que l'embarcació, nosaltres posàvem el rem dintre i després amb el timó la guiàvem. I anàvem a 18 nosos. 18 nosos amb una embarcació a rem és com volar. No? I fèiem surf dintre de l'ola, però clar, fer surf a meitat de l'Atlàntic, sabent que no saps com va, com terminarà aquesta ola, aquesta onada i tal, doncs
poca broma,
penses,
no?
En aquests moments, aquests segons, que potser són 10-15 segons, dius, però què faig aquí, no?
No, des de lluny.
Són moments molt crítics.
Però tu no saps.
Després una vegada passa aquesta onada i tal, i estàs viu, dius, hòstia, que subidon, no? Que sí, adrenalina.
Que guai, estic viu, sí, molt bé. Està
això
bé.
Mateix, no? I t'ho dic de debò.
Però, Pedro, tu no saps.
T'oblides, no? Suposo que la ment també té aquests recursos d'autoprotecció, no? Perquè ja. Pensar que estàs en un risc constant de vida o mort, suposo que és esgotador. Doncs la ment té aquests recursos de que t'oblides i continues i dius, bueno,
I
van vindre unes quantes d'aquestes.
No, sí. Per exemple, te puc dir qualcuna, quan vareu anar a trecar vos a les balenes al mig de l'oceà. És a dir, a veure, però, amb tot el meu respecte, però com se te passa pel cap a trecar-te balenes lliures, salvatges, que només amb un copet, perquè ni se deien tant que estàveu allà, les balenes, per exemple. No?
Bueno, aquest va ser un dia, i em ve molt de gust recordar-lo, perquè estàvem remant a meitat de l'Atlàntic, i clar, és la dorsal mesoatlàntica, és una cordillera muntanyosa que està a l'oceà, tenint en compte que l'oceà té pues, entre 2, 3, fins a 5.000 metres de profunditat, i en meitat de l'Atlàntic està la dorsal mesoatlàntica, que doncs estan els cachalotes, no? I viuen allà perquè en baixen a menjar a baix, no? I bueno, doncs hi ha colònies de cachalotes i el Pancho va veure el resoplar d'aquests cachalotes i tal, i vam girar l'embarcació i vam anar cap allà. És veritat, m'ha recordat la història del Moby Dick, no? Que amb un cop de la cua, doncs, t'enfonsen. Però sí que ens vam apropar amb elles i vam estar, doncs, potser va ser en total una hora o dos màxima, i va ser molt impressionant. Són animals salvatges i, clar, pots apropar, però amb cert respecte, no?
Sí, clar, però elles van en el seu aire, no? Lo qual, de totes maneres, no podries haver fet la volta en piragua a la Dragonera que feim aquí a Mallorca, se fa... Dic jo, no ho sé, una idea, eh? Vull dir, ara ja l'has
bueno,
feta i ja
doncs
està.
Doncs mira...
tu fas, Mallorca, fas quatre voltes...
És que a Mallorca també el món nàutic està molt unit, no? Molt vinculat. Clar que sí. Això podríem fer, això podríem fer junts.
Val. Jo aniré darrere, però, animant. Pedro, ho podríem fer. Com tu estiu vens, normalment vens a Mallorca, ho podríem fer. I també me va cridar l'atenció que si és una carrera, era una regata, una carrera, hi havia més participants, i encara així perdeu, o aprofitar, per jo seria aprofitar, els temps anant a fer excursions a veure ballenes, perdeu una hora baixa menjant quelites en sobrassada, com no podria ser d'altra manera, encara que fos al mig de l'oceà, les galletes d'oli, que no sé si sabies que són anomenades també galletes marineres o galletes de barco.
Ah, no?
Sí?
Això no ho sabia.
El seu origen precisament és aquest, era per poder fer llargues travessies per mig de la mà. Aquest és l'origen de les galletes, d'oli. És a dir, vareu perdre el temps sent una carrera. Jo crec que el que fos una carrera vos vareu passar un poquet per sa carrera, no? És a dir, que no vos va importar gaire es guanyar o perdre, no?
Nosaltres és veritat que era una travessia, era una regata, que participaven 36 equips de tot el món, i clar, n'hi havia gent que eren remers olímpics, n'hi havia gent que volia guanyar la regata, de fet, el que més ràpid la va fer va trigar 41 dies, i el que més temps li va trigar va ser 101 dies, no?
I de pareu estar més per damunt de la mitja.
No,
de mitja,
nosaltres ens vam prendre aquesta aventura, aquesta travessa, com bueno, per gaudir-la, per tindre una experiència nova, i no somiaven amb guanyar-la. Només arribar ja era per nosaltres un triomf, no?
No, clar, no, per vosaltres i per qualsevol, no? Una cosa, que això sí que no vull que se me'n vagi d'escap, perquè diu molt en el teu favor, l'embarcació tenia per nom Marta 2.
Mos pots explicar el perquè del nom de Marta
Ros? Sí, bueno, Anne Goulden, que és la dona aquesta anglesa que estava organitzant l'equip espanyol.
La de la Fira del Moble.
Ah, correcte. Aquesta anglesa, que viu a Aicos de los Vinos, aquí a Tenerife, doncs col·laborava amb aquesta associació que es diu Associació San Lázaro, Amor a los Niños, que es dedica a tractar nens amb paràlisi cerebral. Ella ja ajudava aquesta gent, aquesta associació, i nosaltres vam fer aquest projecte per promocionar també el centre dels nens. I, bueno, de fet, vam aconseguir doncs, molts patrocinis i tal, i li vam construir una casa nova, etc. No?
Amb els dobbers...
Amb els dobbers dels patrocinadors, del Cabildo de Tenerife, és a dir, tants ajuntaments... el Cabildo, com la Generalitat, bueno, molta gent es va vincular amb aquest projecte perquè tenia un doble fons, no?
Clar. No, és que
tenia això... l'esportiu o de creuar l'Atlàntic a rem i el benèfic, no?, que li dava, doncs, bueno, un sentit també a fer aquesta boixeria, no?
Sí, no, però si ho vareu aconseguir, perquè aquesta part ja no sabia com havia acabat, molt bé, no? Vull dir, tu vas fer una aventura i has pogut donar un granet, més que un granet d'arena en aquest nens, bueno, en paràlisi cerebral.
No jo, sinó tot l'equip, que érem més de 30 persones que estaven ajudant a preparar aquest repte.
No, clar.
No és tan fàcil fer-lo tot sol, bueno, pots fer-ho, però no, teníem un molt, molt, molt bon equip que ens vam ajudar a promocionar-lo per agafar els dos bes. Per, clar, tota aquesta embarcació és una embarcació molt moderna. En l'any 2001 ara ja n'hi ha altres equipaments i més moderns encara, però sí que era en aquell moment era l'embarcació més moderna a rem possiblement que existia, no? També amb les altres que van participar en aquesta regata, no? Tots sistemes de navegació, tots sistemes de plaques solars per carregar bateries de gel i tal. I després desaladora, teníem una desaladora per convertir l'aigua de mar en aigua potable, portàvem el menjar, és a dir, teníem que ser autosuficients completament, tu anaves sol. Clar. Des de que sorties fins que arribaves, tenies que anar-hi sol i sense una ajuda externa. No?
Que menys mal que tenies en Pancho per arreglar-te la desaladora quan se va rompre.
Correcte. Ah, sí, és que el Pancho, a part de ser pilot d'aviació, és molt manites. Mira que jo també m'agrada fer quatre cosetes, però el Pancho és bueno, molt, molt, molt bo, molt bo. I sort d'això, perquè clar, et trobes a mitjà de l'Atlàntic que la desaladora no et produeix aigua i dius, mare meva, tenim un problema a Houston, no?
Sí, tant.
Tenim un problema, no, i gros.
I gros, des de luego. Tens una anècdota molt bona, canviant un poquet. Imaginem un poquet l'escena. Una piragua, una barca, una embarcació, 100 metres. És com una piragua llarga de 100 metres, en dos d'amplada, més o menys. Bé,
sí.
I dos tipus allà, o un o dos, remant, no? Hip, hop, hip, hop, pum. I de cop i volta s'atraca un petroler. Com va aquesta història?
Uf, bueno, això és el Knock Stocks, això és que jo estava dormint i per la nit la navegació és molt més perillosa, no? Perquè no tens referència i no saps si n'hi ha algun obstacle o algun vaixell molt a prop o molt lluny. I clar, jo estava dormint i el Pancho em va cridar i em va dir: Pedro, tenim un problema perquè la popa s'està acostant un vaixell molt gros i n'hi ha un sistema de navegació, segons els llums, doncs tu saps que és de més de 50 metres o menys, o si està venint cap a tu, o si s'està allunyant, no? I, bueno, el cas és que el petroler aquest s'apropava a Pancho. Feia bastant mala mar, era negra, negra nit, com boca de lobo, era molt incòmoda i tal. I, bueno, el Pancho anava remant, va canviar el curs, el rumbo, perquè, clar, el petroler anava cap amb ell. I jo dic, que estrany això. Bueno, jo vaig sortir de la minicabina, teníem una petita cabina on descansàvem, i clar, el petroler aquest efectivament estava venint cap a nosaltres. Nosaltres s'allunyaven i ell venia cap a nosaltres. Vam connectar a la VHF després d'una estona. Clar, era molt, molt estrany. Ja quan sentíem els motors del petroler aquest, doncs era un capità del barco que havia trobat amb el seu radar una embarcació que ell pensava que era un bote salvavides i que, bueno, venia a rescatar-nos. Diu, bueno, ja us hem trobat i tal, ja esteu tranquils, ja ho recollim i tal. I quan li van dir que no, que anaven a, que estaven remant, que tot anava bé, l'home es va quedar una miqueta parat, no? Diu, què dius?
Que, és que, a més, m'imagino, se despassa també des petroler, un petroler d'aquells immensos modificant-se ruta.
Sí, no, a part que es va donar angoixa, perquè és un petroler de 300 metres de llargada.
Imagina't.
Una mole enorme, i per la nit, clar, no veus la remei, quan ja el sents tan a prop, i ell va dir, bueno, rescatem i tal. Diu, no. Diu, bueno, si voleu pujar a prendre qualque cosa, o una dutxa i tal. I diu, no, és que no podem, perquè a part de que és molt perillós, no, si n'hi ha mala mar, perquè la nostra embarcació és de fusta i amb fibra, però clar, un cop del petroler la fa nyicos en un segon, no?
Clar.
No podíem acostar-nos, i més en molt mala mar.
I un...
Però sí que ens vam quedar una miqueta parats, no? Fins que vam encendre la UVHF i vam dir, però, bueno, i què passa, no? Per què s'ho apropeu tant?
Clar, perquè després també tens una altra historieta, que podríem dir-li així, per donar-li més rimbombòrum, una historieta de pirates, no?
Sí, aquesta va ser molt graciosa. Una vegada va passar... Bueno, clar... És que els pirates també encara existeixen, no? I, bueno, i ara ens ha sortit una altra pel·lícula de pirates, també, no? Bueno, els pirates, sí, a la costa d'Àfrica, a la Índia, bueno, n'hi ha llocs al Brasil, n'hi ha llocs encara en el món que n'hi ha pirates que et maten, saquegen el barco i l'enfonsen, no? Per no tindre proves i tal. I, bueno, jo estava molt... sensibilitzada amb aquest tema. I clar, una nit teníem un detector de radar, no el radar mateix, perquè això consumeix massa energia i no la teníem, sinó és un aparell que et detecta si n'hi ha un radar al voltant. Doncs em va cridar l'atenció amb un pip, i jo vaig sortir, també feia molt mala mar, i vaig veure un veler molt gran a la nostra popa, no? I jo dic, bueno, però què és això, no? I no deia res i tal, i bueno, eren la una de la matinada o així, i jo estava convençut que era un barco pirata. Estàvem a prop de la costa d'Àfrica, i jo dic, però per què vol un pirata una embarcació a rem? I jo estava fent la meva història, i aquest barco seguia la nostra popa avançant i tal, i jo, bueno, vaig agafar el rem com si fos una lanza i tal, i jo, què faig jo així? Perquè no teníem armes. I, bueno, jo em vaig fer una pel·lícula, li vaig dir al Pancho, desperta, crida a l'organització perquè tenim un barco pirata i aquí fins aquí hem arribat.
Sí, però quant de temps hagués torbat si l'organització arriba on era o en cas de necessitat?
Bueno, a veure, n'hi havien dos velers que estaven a prop de les Canàries, un i l'altre, i després creuant l'Atlàntic, estaven al Carib. No sé, podia ser dos dies, cinc dies...
Vamos.
No sé, perquè clar, les distàncies són de milers de quilòmetres.
Per això dic, vull dir... Val,
No, clar, el que passa és que, bueno, érem pocs dies després de sortir, i estàvem encara baixant per la costa d'Àfrica fins a Cabo Verde, no vam arribar a Cabo Verde, però sí que estaven baixant bastant a prop de la costa d'Àfrica, no? I, bueno, l'embarcació de seguretat de l'organització estava, bueno... Pues mirant a veure com anaven els remers i tal, i bueno, resulta que era l'embarcació aquesta de l'organització, però no sabia dir res, bueno, etcètera. Jo me'n vaig prendre un susto, però d'aquells grossos.
No m'estranya. Passam ara directament a una cosa relacionada amb el misteri, per entendre-nos. Dius en el teu llibre, ja sabia jo que en avión era més fàcil, dius, estas últimas noches se me ha puesto la piel de gallina cuando de repente algunos fogonazos iluminaron la barca. Pensé que eran rayos, pero al levantar la mirada al cielo y verlo tan despejado, solo me quedó atribuirlo a una de esas figuras relucientes que ascienden desde el más inhóspito fondo oceánico hasta la superficie para desaparecer después. Tu bares fue una comparativa en 20.000 leguas de viaje submarino, aquí también hemos grado molt en Verne, pero finalmente, ¿això qué pasa? ¿Qué era? Ara igual te sorprès que te demani això de cap.
No, home.
A mi t'agafo un poc en outside.
Quan escrius el llibre, documentes, no?, bastant. Bueno, estàs parlant d'uns animals que estan són abissales, que estan viuen a la profunditat, estàs parlant 2-3.000 metres, fins a 5.000 metres de profunditat, que pugen per la nit per alimentar-se, no?, de peixos pelàgics que estan... Pues, més o menys a la superfície del mar. I són peixos que tenen aquestes particularitats, no? Que són luminescentes, no? Fosforescentes, que quan volen fan aquest llamp i s'il·lumina tot. I clar, jo només, no només jo, sinó el Panxo també em va comentar, oi, escolta'm, tu ahir per la nit quan remaves no veies de vegades unos fogonazos, unes llums que il·luminaven tota l'embarcació? Digo, sí. Digo, jo estava, bueno, acollonit. Perquè clar, estàs allà i de repente i penses amb el Julio Verne, amb aquests pols, no? Clar. Amb els braços que t'agafen o... Bueno, i dius, bueno, suposo que no, que no serà res d'això. Però sí que venien aquests peixos, suposo que eren grans, perquè el llamp de la luminositat era enorme, era com un, no sé, una bombilla de 3.000 watts, no? I no era una vegada, sinó que eren diverses, no? Suposo quan es mouen amb velocitat o quan ells volen desprenden aquest llamp, no? I sí que era... Bueno, és misteriós perquè... Clar, aquestes profunditats no s'ha descobert massa encara, jo segur que n'hi ha...
Clar, en això me refereix, pot sortir una bèstia que abissal, mai millor dit, qualque animal d'aquests que els antics deien, per exemple, en Colón, per exemple, parla ara de sirenes, perquè tu dius qualque cosa de sirenes, ja comencem a anar curt de temps, però en Colón va dir qualque cosa relacionat amb les sirenes, per exemple, aquestes coses que desconeixem. Per exemple, jo he resolt un... crec que ha resolt un possible misteri que me varen contar fa anys d'aquí de Mallorca, justament de Sóller. Sé que tu vas molt per Sóller.
Sí.
I ho dic per aquells destells que vares veure luminitzents quan remàveu, que era com una estesa, que era plàncton.
Sí.
Resulta que ja me varen parlar fa temps de que a Sóller hi havia un fenomen anomenat el rayo verde, que era que damunt de la mà se feia com una estesa verda luminitzent al vespre i probablement era reflexa de la lluna damunt del plàncton. Podria ser que fos això, el rayo verde conegut a Sóller, després de la teva
doncs
experiència?
Podria ser, perquè clar, la lluna té tanta potència lumínica, no? Quan... Sí, el plàncton, nosaltres vam trobar aquest fenomen que és meravellós, no? Perquè n'hi ha vegades que n'hi ha un centímetre de plàncton i quan el mous s'il·lumina, no? I ho agafes amb les mans, com si si fossis a rentar la cara i tal, i tens a la mà llum líquida, no? O sigui, és una experiència impressionant. Tu vas remant i bueno, i l'embarcació se va il·luminant. A vegada que el rem mou l'aigua, s'il·lumina. Clar. Perquè n'hi ha zones que n'hi ha molt de plàncton, normalment n'hi ha plàncton, però no tant. I això nosaltres ho vam veure i va ser impressionant.
Perquè ja mos quedem lògicament sense temps, me crida l'atenció que després d'haver viscut situacions de perill davant de veres, que la més forta per lo que sé teu va ser en els Pirineus, ara mos contaràs com, no t'abastava ja de ficar-te en líos com per anar a cercar tot això? L'història dels Pirineus, de la situació de Berta de Perí que vares viure, d'un raig, d'un tro, una tormenta...
Sí, cau... sí. Ah? No, bueno, el Pirineu, clar, és que moren normalment vaques, no?
És que, clar,
i alguna persona també n'ha mort dels tro, no? dels rayos. Sí, sí, bueno, això va ser una mala experiència.
Que... Clar, però no t'abastaven, saps, que t'adones la natura en si mateixa com per anar a cercar-les. Perquè ja concluirem, tu dius, intuyo que existe para cada uno de nosotros un camino verdadero, un camino que muchos todavía no acertamos a ver con claridad, pero del que cada vez sabemos más, no? Tot este llibre, per jo, és un continu, podríem dir, filosofia oriental, no? D'autosuperació,
sí.
De recerca interior, no? M'ha agradat molt, Pedro, de veres, de bon de veres. Me queden moltíssimes preguntes per fer-te. Jo recomanaré, normalment aquí sempre recomanem llibres, avui evidentment recomanarem el teu, perquè precisament és això, no és només dos flipats remant per travessar l'Atlàntic, és molt més que això. Evidentment anàveu amb unes condicions tecnològiques importants, parlàveu per telèfon mòbil, sistema Iridium, no mos ha donat temps de parlar-ne. La Casa Sant Iberi, per exemple, va preparar un menú per no tenir problemes, etc. És molt interessant, Pedro. Jo crec que ara t'anomenarem aventurer oficial del programa, i quan tinguem qualque cosa d'aquestes, si no te sap greu i te fa ganes, contactarem amb tu.
Serà un plaer per mi rememorar aquesta vivència. M'esboça un somriure molt agradable.
Idò, Pedro, moltíssimes gràcies. De veres que hem disfrutat parlant amb tu. Bon vespre i moltes gràcies.
Una abraçada.
Adéu, fins llavors. Ara, si un cas, Miguel, si vols, fins a darrera aturada i anem a publicitat.
Font de Misteris, amb Txema Font.
Escoltes IB3 Ràdio. A Menorca, 88.6.
Únete al movimiento Megasport. ¿Quieres empezar a hacer deporte y eres de los que dice sí, sí, empiezo el próximo lunes? Te pones la excusa de que es que claro, me gusta el baile, pero quiero algo de cardio. Necesito tonificar o moldear mi cuerpo. Lo mío es la relajación, paso de máquinas y bailes. Pues a mí me van las zonas termales y entrenamiento personal. No hay excusas. Vamos que nos vamos. Lo tienes todo incluido en Megasport. Por solo 49,99 euros. Con la garantía del grupo Cursac Ocio.
Escoltes IB3 Radio. Alcaldía 92.7.
A IB3 Ràdio, Font de Misteris.
Que ràpid se m'ha passat tot el temps amb en Pedro Ripoll. Bé, sempre estem igual. Sergio, com tenim el tema dels sortejos? Sí, aquesta setmana volem sortejar el llibre de Bartomeu Roig i Roig, 40 excursions a peu per les muntanyes de Lluc. Perquè, clar, estaria bé tractar de fer les aventures que mos ha contat en Pedro Ripoll avui vespre, però si eren realistes, no? Ja que tenim aquí la nostra serra de Tramuntana, que la tenim a l'abast de tothom per poder gaudir de la natura, i de aquest llibre pues, és un recull d'excursions per la serra, no? Podries donar, Sergio, ràpidament les dades bibliogràfiques d'aquest llibre i també es d'en Pedro Ripoll.
Sí, Txema, el llibre que sortejam aquesta setmana és 40 excursions a peu per les muntanyes de Mallorca de Bartomeu Roig i Roig, editat per Joanal Mutaner el 1995.
I és del nostre convidat.
I doncs diu, ja sabia jo que en avión era més fàcil, de Pedro Ripoll, i que es pot adquirir a la plana web del projecte, que és www.atlanticoenremo.com. A més, allà, qui vulgui saber més sobre aquesta història ho podrà fer.
Perdona, és Atlántico a Remo, sí. No en Remo, a remo.com. Posa-ho bé en el Facebook, per favor. Bé, te quedes sense xarxes una altra vegada. Me sap greu, no tens secció.
Però algú l'opina, algú l'opina.
Menys mal. Podries dir com poden posar-se en contacte amb nosaltres i ens acomiadam.
I si voleu participar al sorteig del llibre o us voleu posar en contacte amb nosaltres, ho podeu fer de diverses formes. En primer lloc, a través del Facebook, que és Font de Misteris, el Twitter, @FontDeMisteris, el nostre correu electrònic, fontdemisteris@ibtradio.com, o la nostra pàgina web, www.fontdemisteris.com.
Val, ara sí, ara és el moment de partir. I hem arribat a la fi del programa d'avui i esperem que hagueu passat una estona agradable i que hagueu pogut treure qualque cosa de profit d'aquesta Font de Misteris. I avui ens anirem amb una mica de música d'en Joaquín Sabina. L'hi dedicam a en Pedro Ripoll, l'aventurer, li agrada en Sabina. I també li volem dedicar a tots aquells que han decidit seguir els seus somnis, lluitar per aconseguir allò que anhelaven, no? A tots aquells que no s'han deixat dur per la monotonia i per una vida pot ser fàcil, però tal vegada insulsa, no? Aquesta, la d'en Sabina, és una cançó que parla de totes aquelles vides que en teoria ja no podrem viure. Qui no ha dit qualque vegada si tornàs a néixer, no? Bé, sense anar més lluny, en el llibre de l'entrevistat d'avui ens explica l'autor com el seu padrí un dia amb 80 anys li va dir: Pedro, te lo juro, jo ayer tenia 20 anys. I aprofitem perquè encara tenim temps, tinguem l'edat que tinguem. En Sabina diu que escolliria la vida d'un pirata. Quina triaríeu, no? Bé, sigui la que sigui, lluitem amb respecte, però lluitem per aconseguir-la. Jo també ho faré. Bé, bon vespre, gràcies per la vostra companyia i fins la setmana que ve.
Soy un fulano con la lágrima fácil, de esos que se quejan solo por vicio. Si la vida se deja, yo le meto mano, y si no, aún me excita mi oficio. Y como además sale gratis. ti soñar y no creo en la reencarnación. Con un poco de imaginación partiré de viaje enseguida a vivir otras vidas, a probarme otros nombres, a colarme en el traje y la piel de todos los hombres que nunca seré. Al Capone en Chicago, leccionario en Melilla, pintor en Montparnasse, mercader en Damasco, postalero en Sevilla, negro en Nueva Orleans, viejo verde en Sodoma, deportado en Siberia, sultán en un harén, policía ni en broma, triunfador de la feria, gitanito en Jerez, Tauro en Monte Carlo, cigarrillo en tu boca, taxista en Nueva York, el más chulo del barrio, tiro porque me toca, suspenso en religión, confesor de la reina, banderillero en Cádiz, tabernero en Dublín, comunista en Las Vegas, ahogado en el Titanic, flautista en Hamelin. Pero si me dan a elegir,